Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer en aquesta jornada de divendres, dia 27 de desembre. Tot seguit els avancem en titulars d'algunes de les informacions que ampliarem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrirem parlant que aquest dissabte obre les portes una nova edició del Parc Infantil de Nadal Cosmolúdic, al Pavelló Impaxa, on els infants i joves de 2 a 14 anys poden participar d'un seguit d'activitats esportives, lúdiques i artístiques. D'altra banda, aquest divendres a la tarda arriben els carboners amb l'encès de la Foguera dels Innocents. L'arribada es farà a les 7 de la tarda a la plaça del Mercadal. A banda d'aquestes qüestions, en descobrirem l'informatiu en tractarem d'altres que us avancem tot seguit en forma de titulars. En l'àmbit de successos, destacarem que els Mossos d'Esquadra van arrestar la matinada de Nadal dos suposats lladres que haurien assaltat una botiga de telefonia a Balaguer. La detenció es va fer a Tàrrega després d'una persecució policial. D'altra banda, l'audiència dicta presó per a tres acusats de prostituir dones a Balaguer. Considera que hi ha risc de fuga, ja que podrien enfrontar-se a greus penes. En l'àmbit econòmic, destacarem que la pensió mitja a Catalunya augmenta un 5,26% al desembre, fins als 1.312 euros. Les prestacions per jubilació se situen en els 1.482 euros. D'altra banda, en l'àmbit agrari, el Departament d'Agricultura completarà la vacunació contra la llengua blava a ovelles i vaques durant el primer trimestre del 2025. Des de l'inici dels contagis fins al desembre s'han registrat 374 focus. La Diputació dedica el calendari del 2025 i l'exposició anual al col·lectiu d'infermeres que representen la força de les cures, amb la col·laboració del Col·legi Professional de Lleida i amb fotografies del balagueri Jordi Bonet. Es mostren 12 especialitats arrelades a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran. En el capítol d'agenda destacarem que el Museu Noguera ha organitzat aquest divendres l'activitat On és la meva pipa i les meves dents. D'altra banda, demà dissabte, el Teatre Municipal de Balaguer serà escenari dels Colors Vells, un musical nadalenc a càrrec d'entracte teatre dirigit a petits i grans que reivindica l'alegria i els valors del Nadal. Per la seva banda, l'Associació de Comerciants de Balaguer Històric organitza aquest dissabte a la tarda un contacontes amb contacontes de Nadal a càrrec de Sílvia Palazón. En acabar, repartirà coca i xocolata, gentilesa de pastisseria Graells. Pel que fa a comarca, destacarem que aquest diumenge l'Associació d'Amics del Castell de Montmagaster organitza una activitat que convida a conèixer les empremtes de la història al territori. També diumenge, l'Albert Torremorell farà l'última pujada al monestir de Sant Pere de Pons per completar el repte de les 1.000 pujades. I també diumenge l'església parroquial de Montgai es convertirà en l'escenari del tradicional concert de Nadal a càrrec de la coral de Montgai. Pel que fa a l'àmbit esportiu, destacarem aquests titulars.
Explicarem que Balaguer, Artesa de Segre i Madrid seran escenari aquest dissabte del tradicional torneig de seleccions cadets i infantil de bàsquet abans del Campionat d'Espanya i jugaran els combinats de Catalunya, València, Aragó i Madrid. I també tindrem espai per parlar de l'èxit de participació de la 41a edició de la cursa de l'Indiot de Mollerussa, una prova que va reunir a uns 800 corredors entre les curses de 10 i 5 quilòmetres.
Aquest dissabte 28 de desembre i fins al proper diumenge dia 5 de gener tindrà lloc al Pavelló d'Impaxa una nova edició del Parc de Nadal Cosmolúdic, on els infants i joves de 2 a 14 anys podran participar d'un seguit d'activitats esportives, lúdiques, culturals i artístiques. El Cosmolúdic es realitzarà un any més en el marc de les activitats de Nadal a Reixos i ha esdevingut un dels espais de lleure de referència al territori durant les vacances escolars de Nadal.
El Cosmolúdic estarà obert des del dissabte 28 de desembre fins al diumenge 5 de gener al matí. En aquest espai d'oci educatiu nadalenc ubicat al Pavelló Impaxa de Balaguer, els infants i joves de 2 a 16 anys podran participar d'un seguit d'activitats esportives, lúdiques, pedagògiques, culturals o artístiques i tallers de tot tipus. Com a novetats enguany hi haurà tallers de robòtica, de ceràmica, així com un circuit d'escalèstric. També hi haurà una zona dedicada a la seguretat viària i a l'aprenentatge de les normes de trànsit i de circulació, zona per a la pràctica esportiva, entre altres novetats també per als més petits. A banda de les novetats, al Cosmolúdic s'hi podran seguir trobant activitats diverses, jocs d'enginy, l'espai de lectura, tallers, el circuit de psicomotricitat i un seguit de propostes lúdiques, sempre amb la vessant educativa com a rerefons. El tècnic de joventut, Francesc Almira, parla d'aquestes novetats que pretenen anar completant l'oferta per a que pugui agradar a infants de totes les edats a les que està destinat el saló. Una altra de les novetats serà la incorporació d'un espai de descans per als pares, que s'ubicarà al centre.
Enguany hi haurà més tallers que mai, serà l'any que tindrem més tallers. Recordem que en aquest Cosmolúdic tots els nostres tallers, o la gran majoria de tallers, tenen una vessant educativa, Recuperem activitats que ara feia temps que no fèiem, com el Servei Català de Trànsit, però apostem per altres activitats noves, com a la zona dels més petitets tenim un apartat nou de psicomotricitat, ja que a l'apartat dels més grans el circuit multiaventura és un espai, és una activitat que agrada molt, doncs iniciem amb algo més de psicomotricitat als més petitets, però bàsicament és aquesta, no? Apostar per la gran varietat de tallers educatius i per una oferta que pugui agradar a les diferents edats, no? El que sí que tenim molt en compte és que hi hagi activitats per totes les edats del saló. Com a novetat d'enguany també el que hem creat és una àrea de descans pels pares. Hi haurà un espai on els pares podran fer una aturada, ja sigui amb els seus infants o ja sigui per relacionar-se entre els altres pares. Hi haurà un espai al centre del pavelló, hi ha una àrea de descans i també esperem que això també faci que els pares estiguin a gust.
D'altra banda, es tornaran a oferir espectacles en directe que es realitzaran en un teatre habilitat dins el pavelló. La tècnica d'educació, Imma Montoliu, ha explicat que aquest any els espectacles s'oferiran en una única sessió a les 6 de la tarda després de l'experiència d'anys anteriors en què no va acabar de quallar el fet de fer dos passes.
L'únic canvi que hi ha hagut aquest any és que havíem fet dues sessions, dos passes, i bé, no acabava de quallar el tenir els dos passes i aquest any en farem una a les 6 de la tarda, que és una hora que en principi doncs, els infants ja que volen anar al parc de Nadal ja hi són. Aleshores, com cada any una vegada més, és un espectacle cada dia que hi ha parc a la tarda, a les 6 de la tarda, i també s'ha fet una combinació, val? Doncs que hi hagi una mica de màgia, que hi hagi una mica d'una clon, algo amb circ, i després també doncs, teatre de titelles, amb un espectacle, per exemple, del Cali Teatre. Bé, són unes obres de teatre de petit format, però que complementa molt bé tot el que és el saló del joc que tenim.
Igualment, des de l'àrea de joventut i amb la col·laboració dels serveis educatius a la Noguera es tornaran a oferir tallers de voluntariat jove, a través dels quals es fomenta la participació i el voluntariat del jovent. L'entrada tindrà un preu de 2 euros per assistent i també es podrà adquirir un abonament per a tots els dies que tindrà un preu de 25 euros. Aquest abonament es podrà comprar de forma anticipada al casal municipal La Palla Bacara.
En l'àmbit de successos destaquem que els Mossos d'Esquadra van arrestar la matinada de Nadal dos suposats lladres que haurien assaltat una botiga de telefonia a Balaguer. La detenció es va fer a Tàrrega després d'una persecució policial. D'altra banda, l'Audiència de Lleida ha dictat presó per a tres acusats de prostituir dones a Balaguer. Considera que hi ha risc de fuga, ja que podrien enfrontar-se a greus penes.
Els fets es remunten al 15 d'octubre, quan la Policia Nacional va alliberar 8 dones, totes de nacionalitat colombiana, d'entre 20 i 40 anys, que eren explotades en un club de cites i un pis prostíbul. 4 de les víctimes són ara testimonis protegits. Els advocats dels acusats, dos homes i una dona, van presentar un recurs d'apel·lació contra la decisió del jutjat d'instrucció número 3 de Balaguer, que va dictar presó provisional. Argumentaven que no hi ha prou indicis del delicte de tràfic d'éssers humans, que es podrien aplicar mesures menys restrictives i que no existia risc de fuga. No obstant això, l'Audiència ha confirmat la decisió de mantenir-los a la presó. El tribunal ha considerat que existeixen suficients indicis de criminalitat basats en els testimonis protegits i les proves obtingudes durant els escorcolls. A més, subratlla la gravetat del delicte, que podria comportar penes de fins a 12 anys de presó, així com el risc de fuga i la necessitat de protegir les víctimes. La investigació va començar arran d'una denúncia al sistema d'atenció de víctimes de tràfic d'éssers humans. Es va informar que diverses dones havien estat captades a Colòmbia amb falses promeses, traslladades a Espanya i forçades a treballar en condicions degradants. Durant els escorcolls del 15 d'octubre, els agents van trobar 8 dones al club. Algunes van relatar haver estat obligades a fer serveis sexuals, fins i tot malaltes, sota estrictes controls i patir condicions abusives. Els acusats es valien de la situació de vulnerabilitat i irregularitat administrativa de les víctimes per retenir-le els passaports i exigint el pagament d'un deute per recuperar la llibertat. La investigació continua oberta per aclarir l'abast de l'organització i les responsabilitats dels implicats. I d'altra banda, en el capítol de successos, els Mossos d'Esquadra van arrestar la matinada de Nadal a Tàrrega dos homes de 26 i 30 anys i veïns de l'àrea metropolitana de Barcelona com a presumptes autors d'un robatori amb força en una botiga de telefonia situada al carrer Urgell de Balaguer. Segons informa el diari Segre, els detinguts van ser interceptats per la policia mentre fugien amb el botí, que va ser recuperat. Els fets van tenir lloc a voltant de les 4 de la matinada quan els Mossos van ser alertats de l'activació de l'alarma de l'establiment. En arribar al lloc, els agents van comprovar que els lladres havien trencat el vidre de l'aparador amb una tapa de claveguera i havien sostret diversos telèfons mòbils. La policia va desplegar un dispositiu a les carreteres pròximes a Balaguer i poc després, a la C-53, a l'alçada de Vilagrassa, van localitzar un vehicle sospitós. En detectar la presència policial, el vehicle va intentar fugir, iniciant-se una persecució que va finalitzar l'avinguda Barcelona de Tàrrega. Els ocupants del vehicle van intentar amagar-se, però van ser localitzats i detinguts pels agents. A l'interior del cotxe, la policia va trobar mitja dotzena de telèfons mòbils presumptament sostrets. La investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts, que tindrien antecedents, puguin estar implicats en altres robatoris. Aquesta mateixa botiga, recordem, ja havia patit 4 robatoris en els últims 3 anys, l'últim al febrer passat, que es va saldar amb la sostracció de mòbils d'alta gamma valorats en 5.000 euros. Els detinguts ara han estat posats a disposició judicial mentre avança la investigació per aclarir la seva implicació en altres delictes similars.
D'altra banda, dins de l'àmbit econòmic, destaquem que la pensió mitjana a Catalunya va augmentar un 5,26% al desembre, en comparació amb els mateixos mesos de l'any passat, fins als 1.312 euros, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En total, a Catalunya es van abonar 1.797.000 pensions, un 1,21% més que al desembre del 2023, i el 17,49% del total de tot l'Estat. La majoria de prestacions, 1.192.000, és a dir, un 66,3, van ser de jubilació, per un import de 1.482 euros. Les pensions de viduïtat es van situar en els 916 euros, les d'incapacitat permanent en els 1.282 euros, les d'orfandat en els 497 euros i les de favors de familiars en 823 euros. Al conjunt de l'Estat, l'import de la pensió mitjana es va situar en els 1.261 euros, un 5,28% més que al desembre del 2023. En total s'hauran abonat 10.281.000 pensions a 9,3 milions de persones en la nòmina d'aquest desembre, que ha pujat fins als 12,9 milions d'euros. Precisament, en el passat Consell de Ministres es va aprovar la revalorització de les pensions en un 2,8% en caràcter general a partir de l'1 de gener. Es tracta de l'IPC mitjà entre desembre del 2023 i novembre del 2024, tal com estableix la Llei de Garantir el Poder Adquisitiu de les Pensions aprovada l'any 2021. En l'àmbit agrari destaquem que Agricultura completarà la vacunació contra la llonga blava a ovelles i vaques durant el primer trimestre del 2025. Des de l'inici dels contagis fins al desembre s'han registrat 374 focus i ara la situació està estabilitzada. El departament ha rebut un nou lot de vacunes de llengua blava amb 1 milió de dosis.
En un comunicat s'explica que això permetrà als equips veterinaris seguir amb la darrera fase de vacunació, que esperen enllestir durant el primer trimestre del 2025. Actualment ja s'han vacunat amb pauta completa el 88% dels caps d'oví i 180.000 dels 558.000 dels caps de boví. El departament defensa que l'estratègia de vacunació, que va abordar primer les zones amb més incidència de la malaltia i en què es va prioritzar l'oví, ha permès frenar l'expansió. Des de l'inici dels contagis fins al desembre s'han registrat un total de 374 focus i ara la situació està estabilitzada. La directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altissent, ha explicat que hi ha 2.239 ramats vacunats amb un total de 225.241 animals. Només queden per vacunar algunes granges de les comarques del sud del país on no hi ha cap cas detectat, ha afegit. Respecte del boví, Catalunya disposa de 558.000 caps de bestiar, dels quals ja s'han vacunat més de 180.000 exemplars amb la pauta completa, que inclou dues dosis administrades en 3 setmanes de diferència. El primer focus de llengua blava al país, amb el serotip 8, es va declarar el 10 de juny. El departament recorda que la llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges i que es transmet d'animal a animal a través d'un vector i no per contacte directe. I afegeix que la carn, la llet i els productes derivats es poden consumir sense problema.
I parlem ara a l'informatiu que la Diputació de Lleida dedica al calendari del 2025 i l'exposició anual a la planta baixa del Palau Provincial al col·lectiu d'infermeres i infermers de la demarcació, amb 12 fotografies protagonitzades per especialistes en diferents modalitats de la salut realitzades en 12 poblacions de la demarcació de Lleida, Pirineu i Aran. Les imatges són obra del fotògraf balaguerí Jordi Bonet i ha comptat amb la col·laboració del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida. L'exposició de les fotografies que il·lustren el calendari l'han inaugurat aquest passat dilluns el president de la Diputació de Lleida, Joan Talar, acompanyat del fotògraf Jordi Bonet, la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida, Mercè Porter, el diputat de Salut Pública, Òscar Martínez, i part de l'equip de realització. Joan Talar ha destacat que enguany s'ha dedicat al calendari de les infermeres perquè empatia, investigació, expertesa, planificació, solidaritat, sensibilitat i solidesa són alguns dels valors que identifiquen la feina del col·lectiu professional de la infermeria.
Aquest any hem volgut dedicar a un col·lectiu que per nosaltres és molt important, el d'infermers i infermeres, la força de les cures, com podeu veure, es titula. I hem volgut fer així un homenatge a aquest suport que tenim en l'àmbit de la salut, cada un de nosaltres individualment, per a tota la demarcació, per a aquest àmbit de la salut tan important per a tots nosaltres. Han sigut gent que sempre han estat al nostre costat des del moment que hi va haver la pandèmia i que continuen sent els nostres referents. I hem volgut, amb aquestes magnífiques fotografies que ha fet el Jordi Benet, explicar allò que fan per tots nosaltres. Crec que hem intentat recollir la màxim de comarques i també de diferents especialitats que hi ha dins de l'àmbit de l'infermeria.
L'exposició, ubicada a la planta baixa del Palau de la Diputació, és d'accés lliure i es pot visitar al llarg de l'any. Del calendari s'han editat 3.000 exemplars que es distribuiran entre tots els ajuntaments i consells comarcals de la demarcació, així com entitats del territori. La presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida, Mercè Porter, ha agraït la sensibilitat per treballar en aquest àmbit, ja que aquesta exposició visibilitza la professió i la feina de les infermeres i infermers, ha dit. El fotògraf Jordi Bonet ha explicat que en aquest projecte han volgut ensenyar territori i buscar la simbologia darrere de cada fotografia i la seva especialització, perquè tot plegat tingui un vincle i un significat.
També el que ens ha buscat ha sigut ensenyar territori, que es vegués el territori de Lleida. Hi ha molta simbologia a cada fotografia. Cada fotografia té una simbologia de l'especialització de cada infermeria. Per exemple, els de pediatria doncs són a l'aigua, hi ha una barca, hi ha un sortidor d'aigua, tot va lligat amb l'especialització. I s'ha d'agrair també molt amb gent a part del Col·legi d'Infermeria, quan hem tingut un artista, per exemple, l'Elisenda Franquet, que ens ha col·laborat amb una obra que surt al tema de salut mental. Bueno.
Les fotografies representen les diferents especialitats ubicades en les localitzacions específiques. Entre aquestes, les infermeres científiques estan ubicades al Parc Astronòmic del Montsec. Obrim el capítol d'agenda i ho fem parlant que aquest divendres arriben els carboners amb l'encesa de la foguera dels Innocents en el marc del programa de Nadal a Reixos. L'arribada es farà a les 7 de la tarda a la plaça del Mercadal. En aquesta edició, i com l'any passat, l'acte comptarà amb la participació dels Diables Bèsties Ferèstiques i del grup de percussió Band del Pal. Igualment, es comptarà amb la participació d'infants de la ciutat, que seran els carbonerets, que s'encarregaran de repartir carbó entre els assistents.
Una de les novetats és el canvi d'ubicació de la foguera, que en aquesta edició es farà al mig de la plaça del Mercadal. La directora del Museu de la Noguera, Carmelós, explica que la foguera dels Innocents va vinculada a les fogueres de Nadal com un acte d'invocació a la llum, a la natura i a renéixer, i que la tradició està documentada a Balaguer des de fa molts segles.
De fet, va molt vinculada a les fogueres de Nadal. Recordem que estem en ple solstici, en aquest cas el solstici d'hivern, i el que es fa és una invocació a la llum, a la natura, a renéixer. Aquesta és una tradició antiquíssima que celebrava Balaguer des de fa molts segles i que la tenim molt ben documentada en la premsa antiga quan el jovent agafava el control de la ciutat i feien aquesta foguera d'hivern, aquesta foguera dels Innocents.
Una altra de les novetats serà l'arribada dels carboners, que en comptes d'entrar per la plaça des del carrer del Miracle ho faran des del carrer Botera. Finalment, l'acte acabarà amb un sopar popular al voltant de la foguera, on tothom qui vulgui podrà dur les seues graelles i coure el sopar. També es podrà sopar als bars i restaurants de la plaça. La voluntat és que sigui un acte participatiu i comunitari, amb la implicació de la ciutadania. Amb l'arribada dels carboners, des de l'àrea de cultura se segueix treballant per fer créixer l'imaginari i perquè la ciutadania de Balaguer participi activament de les propostes culturals. Recordem que l'imaginari va començar a desplegar-se el passat 29 de novembre amb l'arribada de la polsim i la missatgeria, coincidint amb l'encesa de llums de Nadal a la ciutat. En el marc de la Fira Mercat de Santa Llúcia, el 7 de desembre van arribar les tres pageses dels Reixos, el Baflor, d'Oll d'Argent i Dits de Seda. El passat dia 21, amb el Cagasoca van arribar les llamineres. Finalment, el proper diumenge 5 de gener, amb l'arribada del Reixos es desplegarà tot l'imaginari amb la tradicional cavalcada, que enguany sortirà des de l'estació de trens.
I assenyalem finalment, abans del repàs a la resta d'actes d'agenda, que el Museu de Noguera ha organitzat un Nadal més l'activitat On és la meva pipa i les meves dents, en la qual obre les portes del magatzem als infants de la ciutat. L'activitat adreçada a infants de 2 a 8 anys ha tingut lloc aquest divendres al matí. Els nens i nenes els explica que dins del museu guarden els reixos i la pipa els xumets que els hi entreguen i també on els angelets i el ratolinet Pérez guarden les dents que se'ls hi han caigut. Tot plegat és un viatge a les sales de conservació del museu, on els infants aprenen també la feina que es fa al museu, amb la resta d'objectes. Ens ho explica una de les tècniques del museu, Eva Solanes.
Bé, doncs és una activitat que el que fem és vincular les festes de Nadal amb un personatge de l'imaginari balagueri com és la pipa, amb la feina que fem al museu. Llavors, els nens i nenes venen aquí, la pipa és el personatge que durant la cavalgada dels Reixos agafa els xumets dels nens i de les nenes i els porta aquí al museu on els té perfectament classificats i ordenats. Llavors, a través d'aquest fet, de la pipa, el que fem és explicar quina és la feina que fem al museu amb tots els objectes que tenim depositats i aprofitant doncs, aquesta feina que fa la pipa, expliquem també quina és la feina que fem nosaltres al museu.
I fet aquest apunt, us deixem tot seguit amb la resta d'activitats de l'agenda del cap de setmana a Balaguer i Comarca i amb la secció esportiva. Aquest dissabte el Teatre Municipal de Balaguer serà escenari de l'obra de teatre Colors Vells, un musical nadalenc a càrrec d'Entreacte Teatre dirigit a petits i grans que reivindica l'alegria i els valors del Nadal. L'obra presenta una història on la soledat, l'aïllament, els complexos i la monotonia de la vida de diversos personatges grisos s'interrompen sobtadament pels colors vibrants i l'energia d'uns infants que es desafien a recuperar la llum i la il·lusió. La trama adverteix d'un futur sense colors ni esperança si no s'actua, fent una clara crida a no perdre l'esperit nadalenc, basat en la solidaritat, la joia i els valors compartits. A més de gaudir d'un espectacle ple de música i emocions, el públic contribuirà a una causa solidària, ja que els beneficis de l'obra es destinaran a la Marató del Trescat. La representació començarà a les 8 del vespre i les entrades es poden adquirir presencialment als establiments Sant Agustí i Cal Xirricló o també al telèfon 620 401 568.
L'Associació de Comerciants del Centre Històric organitza aquest dissabte un contacontes amb contes de Nadal a càrrec de Sílvia Palazón. En acabar, es repartirà coca i xocolata, gentilesa de pastisseria Graells. Una activitat que forma part de la programació d'actes que organitza l'associació per aquests dies amb l'eslògan Viu el Nadal al Centre Històric.
I us parlem tot seguit d'exposicions. Ho fem primer parlant que el Museu de la Noguera acull l'exposició Des de l'Andana, 100 anys de la línia del tren Lleida-Balaguer, per commemorar els 100 anys de l'arribada del tren a la ciutat de Balaguer. La mostra posa l'èmfasi en els viatgers de la línia, tant en els testimonis del passat com en els testimonis dels descendents de treballadors de la línia, com dels viatgers actuals. La mostra també dona veu als infants de la ciutat, que ens acosten amb la seva mirada a situacions reals, somiades, volgudes o imaginades passades dins d'un tren.
La sala L'Estudi 76 acull fins al 6 de gener la mostra 57 anys de Nadales, una recopilació de les il·lustracions nadalenques creades per Frederic Letamendi, conegut com a Leta, entre els anys 64 i 2020. A la mostra es poden veure les felicitacions nadalenques que en Leta va elaborant cada any, moltes d'elles inspirades en els esdeveniments destacats d'aquella època, amb referències a Balaguer, a l'actualitat i al seu entorn personal. També s'inclouen esbossos i dibuixos preparatoris mai exposats fins ara, oferint una perspectiva inèdita del seu procés creatiu.
I durant els caps de setmana de desembre i el primer de gener s'obre al públic l'espai de creació de l'artista Albert Minoves. Al llarg de la seva trajectòria artística, Albert Minoves va crear peces que expressaven la seva passió, talent i visió única del món. Tot i la seva absència, el seu art segueix viu i ens parla a través de cada pinzellada. Les obres que actualment resten en l'espai del seu taller formen part de la seva col·lecció personal i, per tant, l'oportunitat de redescobrir el seu llegat. En aquest sentit, la voluntat de la família és mantenir viu el seu record a través de la seva obra. El taller està situat al carrer Molí del Comte número 11, al Tell.
I arriba al cinema Balaguer i, per segona setmana, Mufasa, el rei León.
Ja està aquí!
Ve la hora de contarte una historia.
¿Una historia? Me alegro de haber traído grillos.
Rafiki, continúa.
Una historia sobre un príncipe que acabó siendo conocido como Scar y un huérfano llamado Mufasa. Dos hermanos que emprendieron un peligroso viaje para encontrar un nuevo hogar y una nueva familia.
¿Por qué nos has seguido?
En Rafiki ha de transmetre la llegenda de Mufasa a la jove cadell de lleó Kiara, filla de Simba i Nala, amb Timon i Pumba portant el seu estil característic. La història s'explica en flashbacks i presenta en Mufasa com un cadell orfe perdut i només fins que coneix un simpàtic lleó anomenat Taka, hereu d'un llinatge reial. Aquesta trobada casual posa en marxa un viatge d'un grup d'inadaptats extraordinari que busquen el seu destí, i els seus vincles es posaran a prova mentre treballen junts per escapar-se d'un enemic amenaçador i letal.
La història comença el 30 de març de 1968 en Richmond, Virginia.
Lo oigo.
Hola, ¿oyes? Será una niña.
Él me ha dicho que mañana te vas al norte.
I va camino...
I també aquest cap de setmana es podrà veure al cinema Balaguer o Canadà. En Leo Darfaif és un prestigiós documentalista greument malalt. Pateix un càncer terminal. Abans que li arribi la mort, a prop del Nadal, la seva dona, de fa més de 3 dècades i antiga alumna seva, l'Emma, accepta la petició de 2 deixebles més, en Malcolm i la Diana, d'entrevistar-lo i filmar-lo a casa seva de cara a un documental que preparen sobre la seva trajectòria extraordinària. No és fàcil saber si ha perdut lucidesa, però en Leonard comença a recordar successos de la seva joventut, incloses relacions sentimentals, de les quals l'Emma no n'estava al corrent. I no falta la memòria d'evitar el Vietnam marxant al Canadà o la manera com s'introdueix al cinema. Més informació i venda d'entrades sobre aquestes pel·lícules al web circusa.com.
Iniciem el repàs a comarca i ho fem parlant primer que Àger acollirà aquest divendres la tradicional cagada de la tronca. L'activitat s'iniciarà a les 6 de la tarda amb una cantada de Nadales a la residència d'avis de la mà dels cantaires de la Vall d'Àger. Mitja hora més tard s'iniciarà la cagada de la tronca a la placeta dels jubilats.
Aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala Joan Baptista Xurriguera de Menàrguens acollirà la representació d'una versió actualitzada i dinàmica del clàssic català Els Pastorets de Lluís Millà a càrrec de la companyia Talia Teatre. La història segueix les aventures dels pastors Borrego i Carquinyoli, que amb l'ajuda dels àngels i la col·laboració del poble lluiten per recuperar la pau de la seva contrada enfront dels dimonis. Aquesta adaptació incorpora efectes especials, audiovisuals i una gran quantitat de música, oferint una experiència teatral completa i innovadora per a tota la família. Les entrades estaran disponibles el mateix dia de la funció a la mateixa sala.
El Gerri es prepara per rebre aquest dissabte la màgica visita del Patge Reial, un dels moments més esperats de les festes nadalenques. L'acte començarà a les 5 de la tarda a la plaça del Portal, on petits i grans podran donar la benvinguda al missatger dels Reis d'Orient. El Patge serà acompanyat fins al local social, on els infants tindran l'oportunitat de lliurar-li personalment les seves cartes amb els desitjos per aquest Nadal. Després de l'entrega de cartes, la tarda continuarà amb una sessió de jocs i activitats lúdiques que prometen moments de diversió i alguna sorpresa especial per a tots els assistents.
Os de Balaguer oferirà 2 activitats aquest dissabte i per a tota la família. A les 5, l'Associació de Joves fa un taller de fanalets adreçat a infants perquè puguin crear les seues pròpies obres per donar la benvinguda als Reis Mags, un taller que es farà a la sala de ball municipal. En acabar aquesta activitat, a 6:45 tindrà lloc el tradicional concert de Nadal a càrrec de l'Orfeó Balagueri. Aquest concert, organitzat pel mateix Orfeó, serà una de les propostes culturals destacades d'aquestes festes a la localitat.
Aquest diumenge, l'Associació d'Amics del Castell de Montmagastre organitza una activitat que convida a conèixer les empremtes de la història del territori. Sota el títol Coneguem el nostre patrimoni, les empremtes de la història a Montmagastre, aquesta sortida s'emmarca dins del cicle Patrimoni Cultural i Natura 2024 i combina l'exploració històrica amb la descoberta del paisatge local. La jornada es començarà a les 10 del matí al punt d'inici situat al final del camí asfaltat. Des d'allà els participants en vendran el recorregut amb cotxes particulars per endinsar-se en la història i natura de Montmagastre. L'activitat ofereix una oportunitat única per aprendre més sobre el ric patrimoni cultural del municipi i explorar els vestigis del seu passat. Per posar el punt final a la sortida, els assistents podran gaudir d'un tast de productes locals de Montmagastre i del municipi. És imprescindible realitzar inscripció prèvia per participar en el tast enviant un correu a montmagastre@gmail.com.
Aquest diumenge al matí, l'Albert Torra Morell farà l'última pujada al monestir de Sant Pere de Pons per completar el repte de 1000 pujades, un repte que va començar per recuperar-se d'una lesió i ho va fer a més coincidint amb la celebració del mil·lenari de la Col·legiata. Per commemorar-ho, s'ha organitzat una pujada conjunta de veïns i amics, seguida d'un esmorzar popular i un acte d'homenatge a l'esportista. Aquest acte es farà a partir de les 10 del matí, amb sortida des de la plaça del Portalet. Per assistir a l'esmorzar, cal apuntar-se abans a les xarxes socials de l'Ajuntament de Pons.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda l'església parroquial de Montgai es convertirà en l'escenari del tradicional concert de Nadal a càrrec de la coral de Montgai, amb un repertori pensat per emocionar i transportar els assistents a la màgia del Nadal. La coral de Montgai oferirà una actuació plena de calidesa, harmonia i tradició. Viu el Nadal amb nosaltres. És el lema amb què la coral convida tothom a compartir aquesta vetllada especial.
Artesa de Segre s'omplirà diumenge de màgia amb l'arribada de Melanie, la reconeguda maga que va captivar el públic al programa de televisió Got Talent. Una actuació que tindrà lloc al Cultural, a les 6 de la tarda, i amb un preu de l'entrada de 6 euros. L'espectacle, titulat Glam, combina màgia, humor i glamour en una proposta única i trencadora. La Melanie, acompanyada dels seus dos ajudants, presenta un repertori amb les il·lusions més espectaculars que han marcat la seva trajectòria. Aquesta primera producció de la Maga aposta per desafiar estereotips amb un estil rebel i tendre que pretén destacar el poder de la dona sobre els escenaris. És el moment de la màgia femenina, afirma la Melanie, que ofereix aquest espectacle pensat per a tota la família.
Bellmunt d'Urgell prepara una tarda màgica i teatral per aquest diumenge. L'activitat començarà a 6:15 de la tarda al pavelló esportiu, amb l'espectacle de teatre imprevisible de la companyia Inhabitants, coneguda per les seves representacions sorprenents i plenes de creativitat. Després del teatre, al mateix pavelló arribarà el Patge Reial per recollir les cartes dels nens i nenes del poble adreçades als Reis Mags.
I a Vallfogona de Balaguer torna el Cine Xic, el cicle de cinema infantil que Òmnium Cultural promou arreu del país. Aquest diumenge, a 6:00 PM, a la Sala Polivalent s'hi podrà veure la pel·lícula La Fada de les Estacions, seguida de la projecció d'altres curts, tots d'animació. El preu de l'entrada serà de 3 euros.
Aquest Nadal, el Pessebre del Castell del Remei és una proposta ben especial. L'exposició Escenes de Nadal, composta per 12 diorames creats pel mestre pessebrista Albert Bertran, s'ha instal·lat a la sala de tas de l'Enoteca del Castell del Remei. Aquesta obra artesanal, en col·laboració amb l'agrupació llerdenca de pessebristes, és una mostra de la riquesa i detall que caracteritzen els pessebres tradicionals, preservant així una de les tradicions més arrelades de la nostra terra en l'època més entranyable de l'any. Es pot visitar lliurement els dies d'obertura de la botiga del celler, dissabte matí i tarda i diumenge fins al migdia.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, comencem avui parlant de bàsquet perquè Catalunya acollirà aquest dissabte 28 i diumenge 29 de desembre el tradicional torneig de seleccions cadets preparatori per l'estatal de seleccions autonòmiques. Els emplaçaments triats per acollir aquest torneig seran Balaguer i Artesa de Segre. Seran escenari, doncs, d'un torneig que comptarà amb la participació de les seleccions de la Comunitat Valenciana, Aragó, Comunitat de Madrid i Catalunya i que es disputarà al pavelló 1 d'octubre de Balaguer i al poliesportiu municipal d'Artesa de Segre. Les seleccions catalanes cadets que dirigeixen Lluís Biosca, la femenina, i Marc Calderón, la masculina, han estat, de fet, fent entrenaments els últims dies de forma intensiva. Paral·lelament a Madrid, aquest divendres 27 i demà dissabte 28 de desembre, es juga també un altre torneig de seleccions preparatori pel Campionat d'Espanya, però de categoria infantil. En aquest cas hi participen les seleccions també valencianes, aragoneses, de Madrid i de Catalunya. També en aquest cas la competició cal dir que es disputa íntegrament al pavelló de Caja Màgica amb la participació de la selecció catalana infantil femenina que dirigeix Sergi Llurba i la selecció catalana infantil masculina amb Raül Light al capdavant. Els quatre combinats catalans encara en la recta final amb la disputa d'aquests torneigs per la seva preparació pel Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques de categoria cadet i infantil que es disputarà a la província de Huelva del 3 al 7 de gener de l'any vinent. El torneig, que jugarà a les localitats de Huelva, Palos de la Frontera, Punta Umbria, Aljaraque i Gibraleón, arrencarà divendres 3 i dissabte 4 amb els partits de la fase prèvia. Diumenge 5 de gener jugaran els quarts de final, mentre que les semifinals es disputaran dilluns 6. Les finals i partits pel tercer i quart lloc estan previstos pel dimarts 7 de gener. Pel que fa a les competicions que tindran lloc aquí, aquest dissabte 28 de desembre, a Balaguer, Catalunya s'enfrontarà al País Valencià a les semifinals cadets. Serà amb el primer partit femení a 6:15 de la tarda i amb el segon partit, el masculí, que es jugarà a 8:15. Diumenge al matí es disputaran la final i el partit pel tercer i quart lloc. A Madrid, la selecció infantil juga aquest divendres contra la Comunitat de Madrid a les semifinals. Els partits pel tercer lloc i la final tindran lloc demà dissabte. I parlem tot seguit de curses, perquè aquest dijous 26 de desembre es va disputar la 41a edició de la cursa de l'Indiot de Mollerussa, una prova que era puntuable per la Lliga Ponent 2024 i que reunia uns 800 corredors entre els circuits de 10 i 5 quilòmetres. El circuit era el mateix que el de l'any passat, amb inici i final de la cursa al Teatre l'Amistat, i el traçat va estar homologat a més per la Federació Catalana d'Atletisme. En la prova de 10 quilòmetres, Jaume Garriga del Xafatoll s'imposava amb un temps de 32 minuts i 12 segons. Ho feia seguit de Mohamed Lamin, que entrava amb 32 minuts i 55 segons, i Lacho Villarruel de l'Ojana Coa Team, amb un temps de 33 minuts i 14 segons. En el capítol femení, la victòria se l'emportava l'independent Paula Mata. Va ser la guanyadora amb un temps de 37 minuts i 30 segons. Completaven el podi Emma Carreras, el quilòmetre 0 ponent, amb 38 minuts i 18 segons, i Rosa Mari Carulla, de l'Altan Weir, amb un temps de 39 minuts i 47 segons. Pel que fa a l'altra modalitat de competició, la prova de 5 quilòmetres, Pau Aiguader del Xafatolls era el guanyador, amb un temps de 15 minuts i 12 segons. Entrava seguit de l'independent Roc Bellostàs, que ho feia amb 15 minuts i 15 segons, i Cesc Parramona del Prat Triatló amb 15 minuts i 24 segons. Pel que fa a la categoria femenina, Mar Serrano del Xafatolls va ser la guanyadora de la prova amb un temps de 18 minuts i 6 segons, seguida d'Anna Onieva del Cató a BCN amb un temps de 18 minuts i 43 segons i Maris Sant Feliu del Xafatolls amb 19 minuts i 1 segon. Recordem que es pot consultar tota la resta de classificacions d'aquesta cursa a la web itersing.cat.
Arribem pràcticament a la part final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita. Comencem pel diari Segre, que destaca com a gran titular que el resort fallit de la Vall Fosca es destinarà per a fires, concursos de bestiar i pisos socials. També diu que l'Estat elimina el subsidi per a la reinserció de 50 presos a l'any a Lleida, que Ribera d'Ondara vota avui la segona censura d'aquest mandat, i la fotografia de portada està dedicada als magraners que recupera el seu pessebre vivent. Pel que fa a la Mañana, destaca que els esquiadors omplen el Pirineu encara que manca neu a les pistes. Ho acompanya d'una fotografia dels esquiadors a Boitaull. I una altra fotografia de portada també està dedicada al pessebre de rècord a Magranès. Finalment, pel que fa al Punt Avui, dedica la imatge de portada El Boi Millor del 2024, tancant aquest diari amb un resum del més destacat de l'any a nivell cultural, amb una tria de 5 llibres, exposicions, pel·lícules, sèries, discos i obres de teatre. En l'àmbit polític parla que Salvador Illa crida a fer una Catalunya més cívica, amable i pròspera, i en l'àmbit esportiu les Champions del Barça, d'handbol i el Sabadell i més fites del 2024. Són algunes de les notícies dins d'aquest àmbit esportiu del Punt Avui. Amb aquest repàs als titulars dels diaris, ara sí, donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu, desitjant-vos que acabo de passar un bon divendres i un bon cap de setmana.